Benvinguts al ple ordinari del mes de juliol. En aquest cas, el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de les actes de les sessions anteriors. Diem actes perquè el mes de juny hi va haver un ordinari i hi va haver un extraordinari. Per tant, el que es porta a aprovació són les actes de les dues sessions anteriors. D'acord? Hi ha alguna pregunta sobre les actes? S'acopla alguna cosa?
Sí.
Pot ser fos el meu que està, eh? El?
Que l'amagui.
Bueno, és que potser és que està a prop del cable, no sé, no havia passat mai, sempre el tinc aquí damunt per si hi ha alguna cosa. Molt bé. Doncs entenc que...
S'entén que queda aprovat per unanimitat.
Per unanimitat, no? Sí. D'acord. Molt bé, passem al punt següent, que és el punt número 2, que és l'expedient 787, que és la dació de comptes de constitució de grups polítics municipals. En aquest cas, hi ha una substitució amb el tema del portaveu. Diguem-ne, la Lorena substituís el Carlos com a portaveu del grup. D'acord? I en aquest cas és dació de comptes, per tant, a més, no votem com us organitzeu vosaltres. Estaria bé, també. Però no votem, sinó que donem compte d'això. D'acord. Esteu tots d'acord que sigui la Lorena o diem que no? Perfecte. Passem al punt següent, que és el 3, que és l'expedient 374-2021, que és l'aprovació del conveni marc de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Balaguer per a la creació del campus arqueològic UAB al Pla del Matà de Balaguer. En aquest cas és bona notícia perquè quan vam començar recordo que les excavacions moltes vegades les portava gent que no eren d'aquí perquè aquí no es treballava molt en aquests temes i quan la Helena Kirchner via la Universitat Autònoma va començar a treballar aquí doncs bueno, tenies un referent més a prop que és aquí a la Universitat Autònoma i en aquest cas el que es fa és no té cost econòmic però sí que hi ha una comissió paritària que per part nostra doncs, hi ha la directora i la conservadora i per part ells n'hi ha dos, una és l'Helena mateixa. Llavors el que es tracta és que pugui ser un campus d'arqueologia de la UAB i això vol dir doncs, que s'hi poden fer parts de feina, ja sigui de graus, de màsters, de doctorats. Llavors, per no haver de fer cada vegada que hagin de fer alguna cosa, un acord, etc, es fa aquest paraigua marc, diguem-ne, que duré 4 anys amb un màxim de 4 més, que el que permet, diguem-ne, és que hi hagi aquesta relació i fins ara sí que fèiem algunes coses, bàsicament a l'estiu, amb estades, amb cursos que ells feien, etc, que era el que feia que hi hagués excavacions a dalt al Pla del Matà i això, doncs, bueno, permetria, diguem-ne, que durant el curs, si en qualsevol de les titulacions una part de les pràctiques s'han de fer a Balaguer, ells ho tindran també donat d'alta com a centre i, per tant, realment es podrà fer. No serà allò d'anar al cap de setmana A, sinó que podria formar part d'una part del curs. D'acord? Alguna pregunta més sobre el conveni? No? Entenc que s'aprovaria per unanimitat. Senyor secretari?
Si no hi ha intervencions, s'entenen aprovat per unanimitat per assentiment.
Molt bé, passem al punt següent, que és l'expedient 406-2022, que és la modificació de l'ordenança fiscal número 36A de l'Escola Municipal de Música, com va explicar a la informativa, és un canvi d'explicació amb el tema dels llibres electrònics, més que res perquè s'ha verificat noms però no s'ha verificat cursos. Per tant, allí queda molt més clar i amunt també el preu era 2 euros més del que teníem ficat, per tant s'aprofita per deixar-ho arranjat i és un tema molt tècnic, diguem-ne, de l'Escola de Música, que ens ha dit que tenim això per passar. D'acord? Si no hi ha cap més cap pregunta...
No hi ha cap intervenció, s'entén aprovat per unanimitat per assentiment.
Perfecte, passem al punt següent, que és el punt número 5, en aquest cas l'expedient 642-2022, que era l'aprovació inicial de la modificació crèdit 7-2022 del pressupost de la paeria. En aquest cas forma ben bé, serien com dos parts, una seria amb suplement de crèdit que inclou el 413, el 413 és el que hem comentat abans a la Comissió Especial de Comptes, el 413 era les partides que realment se queden sense crèdit de l'any anterior i en aquest cas pujar és 69.020 amb 38. I per altra banda, a suplement de crèdit també es fica agafant de romanent com a cosa important, diguem-ne, la claveguera de la Miranda, el camí de l'Horta d'Amunt, el parquet del 1 d'octubre o un suplement per canvis d'enllumenat i aigua. i en aquest cas també hi ha un crèdit extraordinari, que en aquest cas puja 890.000 euros, en què s'hi col·loquen doncs, les plaques fotovoltaiques, la plaça Sardana, el parc infantil del carrer Montroig, la plaça del CK, la pista multiesportiva, l'humidificador de la piscina, la calefacció de la paeria, el patufet, vehicles... Ho he fet més o menys per ordre de cost, per dir una cosa, no? Hi ha moltes més coses, moltes més partides, diguem-ne. Alguna pregunta sobre la modificació de crèdit? Bueno, sí, s'entén.
Nosaltres no votarem a favor d'aquesta modificació i part de l'argumentari per no votar és que doncs, bueno, falta molt poquet per acabar de l'any, és que en 5 mesos per poder implementar tot aquest pressupost. S'hagués tingut que haver fet amb molta més celeritat aquesta acció, perquè avui no estaríem ara debatint si hem d'aprovar o no aprovar aquesta modificació de crèdit. L'informe d'intervenció comenta que de cara al pròxim any, al 2023, ja no podrem fer ús del romanent per poder pagar despeses generals i això podria tenir conseqüències fiscals. Nosaltres creiem que segurament aquesta no serà l'única modificació que haurà enguany respecte a aquesta planificació a deshora que hi ha hagut a l'hora de fer el pressupost. També recordar una cosa molt important que diu també l'informe d'intervenció és que hi ha un problema d'abastiment a nivell mundial en quant a materials i subministres i que hi ha hagut l'augment del cost de certes obres com per exemple el refugi d'animals, que a part de l'augment del cost també hi ha hagut doncs, problemes a l'hora d'arribar els materials i que ens podem trobar al llarg d'aquest 2022 també que d'altres obres es veguin afectades per aquestes qüestions.
Evidentment, qualsevol modificació que hi hagi farà que hi hagi modificacions de crèdit i li asseguro que n'hi haurà més d'aquí a final d'any com qualsevol ajuntament, perquè sempre fas un pressupost i posteriorment fas la gestió durant l'any en funció del que hi ha. I en quant a si portaríem o no portaríem aquest punt, evidentment que el portaríem igualment, perquè una cosa és la part de crèdit extraordinari, que això és voluntat de govern portar-lo o no, però la part del 413 és obligada. Per tant, què passaria amb una modificació de crèdit amb el 413? Ha passat, diguem-ne, durant tota la història passada i passarà amb tota la història futura. Per tant, representa que aquest punt caldria passar-lo igualment, perquè és de llei passar pel ple, en aquest cas el 413. Per tant, hi hauria igualment una modificació de crèdit. D'acord? Alguna pregunta més?
Bé, ja els avanço que bueno, el nostre vot, tant en aquest punt com en el següent, serà d'abstenció. Quan hem vist la documentació hem entès, en certa manera, el per què, no? De que el pressupost que ens van presentar el passat ple fos amb quantitats tan minces i, si m'ho permeten, poc ambiciós, com ja ho havíem dit, amb aquests 3 milions i escaig de romanent de tresoreria complementen ara aquest pressupost. En primer terme, hi ha els 69.000 i pico euros en factures que ja estan pagades, aquests 413, però que s'han d'incloure en aquest pressupost perquè una cosa és la tresoreria i l'altra és la comptabilitat. Aquestes són factures com les que ens trobem, per exemple, amb el REC, no? Salvant les distàncies, però que seria més o menys com el que ha fet referència. No? Unes factures que han tingut lloc, s'han prestat al 2021 i que pel que sigui no s'han pogut incloure el pressupost, ja sigui perquè no s'han conformat al 31 de desembre o perquè no tenien partida pressupostària o crèdit suficient. Això és en relació al 2021, però si ens centrem en el pressupost del 22, el que es va aprovar el 21 de juny d'aquest any, tenim el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari. Pel que fa al suplement de crèdit, que són els diners que s'incorporen a partides ja existents en aquest pressupost que vostès van confeccionar de cara al 2022 i que entenem que a aquestes altures, a mig any, ja s'ha sobrepassat aquestes necessitats, no?, que tenen aquestes partides. És a dir, al mes de juliol, aquestes partides del pressupost aprovades fa un mes ja s'han de complementar amb aquest romanent de tresoreria. En alguns casos, inclús doblant aquest import, és a dir, incrementant-lo en un 100%, perquè els diferents departaments de l'Ajuntament puguin seguir fent la seva feina. Una de dos, o bé s'han gastat en excés el que va d'any, o realment el pressupost que han presentat per aquest 2022 no és que no fos poc ambiciós, sinó que encara no cobria les necessitats ni que tenen alguns departaments, com per exemple, ho vam parlar, l'aigua o la llum. No? Per tant, convindran amb mi que teníem raó quan des del PSC dèiem que era un pressupost que podia ser molt més ambiciós o, si més no, hauria de poder cobrir les necessitats que té l'Ajuntament. Bé, per aquest motiu i altres ja que vam exposar, el PSC van votar en contra dels pressupostos. Però, per altra banda, també tenim el crèdit extraordinari, que serien actuacions o partides noves que no existeixen en el pressupost que vostès ens van presentar. De fet, aquí és on hi ha la gran part de les inversions resultants dels famosos pressupostos participatius, com la pista de vòlei, l'equip de so de petit format, la pista multiesportiva o l'adequació del Parc Infantil del Mont-roig. Actuacions que es van quedar fora del pressupost en un primer terme, que no es van incorporar al pressupost i, per tant, no s'hi han apostat des d'un principi i que ara les incorporen a través d'aquest romanent de tresoreria com a crèdits extraordinaris. En aquestes partides també veiem, per exemple, la part de les plaques fotovoltaiques, que creiem important instal·lar-les, com no, perquè creiem que és necessari, però també, com ja li vaig dir, i tornem a reiterar, ens agradaria que poguessin fer gestions pertinents per demanar aquestes subvencions als fons Next Generation que van enfocades a invertir en aquests tipus d'instal·lacions que promouen el tema d'eficiència energètica i les energies renovables. Per tant, el sistema que si en la mida del possible poguessin fer aquestes actuacions per buscar aquest finançament. També tenim aquí, que també li vaig comentar quan vaig venir a parlar, el tema del pont de Sant Miquel, que són aquests 6.000 euros que incorporen aquí per fer l'estudi de com s'ha de fer aquest pont. I creiem que són uns diners que no hauria de pagar l'Ajuntament, ja li vaig comentar, i que en les negociacions que s'hagin de dur a terme en converses amb la Generalitat pel traspàs del carrer Urgell i del pont de Sant Miquel es pogués arribar a un acord. Aquí creiem que s'estan avançant de fer una feina sense acordar res amb la Generalitat amb càrrec als diners de l'Ajuntament. També veiem que hi ha diferents vehicles, com una retro, el vehicle policial o un vehicle d'aigües, i entenem que això sí que són inversions reals, que s'haguessin pogut posar al pressupost inicialment, ja que s'entén que això no és una necessitat que hagi sortit a darrera hora, sinó que ha de ser premeditat i perquè realment és necessari. De fet, deixin fer una reflexió. A nivell de crèdit extraordinari, el que veiem aquí, que és aquesta partida de la que estem parlant, es fa una inversió de 923.000 euros, ara ha dit 800 i pico mil, jo crec que la documentació que tinc eren 923.000, i això sí que són partides d'inversió real que anirien a representar el capítol 7 del pressupost. De fet, el pressupost aprovat el 2020, del 2022, aquest capítol 7... No, el 7, inversions reals. 6? Vale, doncs el capítol... Inversions reals, val? Puja 913.000, que són 10.000 euros menys del que vostès ara presenten aquí. És a dir que... aquí incorporen una partida de més del 100% del que van fer al pressupost inicial. No? Nosaltres en les crítiques i pel qual van votar que no era perquè creiem que hi havia poques inversions reals i aquí doncs, se'ns dona, en certa manera, la raó, creiem, des del nostre punt de vista. Per tot això, nosaltres no podem votar a favor perquè no creiem que s'hagi apostat en un principi a través del pressupost original per diverses coses que potser eren necessàries, no? Però també ens abstindrem perquè entenem que s'han de regular comptablement aquestes factures que no han entrat al 2021 i tampoc volem bloquejar que es facin algunes despeses que Balaguer necessita, tot i que creiem que no són les millors maneres de fer-ho.
Molt bé, només dos petites coses. Una, a la comissió informativa del ple del pressupost ja es va explicar que hi ha diverses eines per entendre'ns i, a part del pressupost, tens modificacions de crèdit i tens un romanent que has generat tu, etcètera, etcètera, amb un estalvi que has fet tu mateix. Per tant, en aquell moment ja es va dir quines partides vindrien aquí. Per tant, no és una sorpresa que siguin aquí. Simplement, quan es va fer la distribució, les podies ficar al pressupost, les podies ficar en càrrec a romanent, perquè en que tinguessis el pressupost aprovat volies tirar de romanent i simplement la decisió va ser en funció, diguem-ne, de com està en moltes vegades a nivell de tramitació, perquè les primeres que acabessin poguessin començar a fer els primers passos, com ja s'està fent actualment en partides que estan al pressupost, i les que encara estaven pendent d'algun projecte i tal i qual podien anar a la segona banda, però tot plegat és la gestió econòmica de la paeria, que és el romanent, és el pressupost, és diverses eines que té, diguem-ne, per gestionar. I en aquest cas, que no hagués calgut, a la informativa del ple de pressupost es va explicar ja per endavant que posteriorment hi hauria aquestes partides i que estarien a romanent. Per tant, això ja s'havia dit. I una petita precisió només respecte al tema de lo del pont. És evident que això tot pot anar, diguem-ne, per una negociació i ja s'hi està parlant, però nosaltres entenem que justament si tenim una voluntat, i en aquest cas aquests 6.000 euros, comparat amb el que hauran d'invertir, és el xocolata del lloro, i esperar a convèncer perquè facin, etcètera, etcètera, crec que el més bo és avançar-nos, sàpiga el que encarregar-ho nosaltres, de tal manera que en aquest cas el tècnic acabi fent el que realment nosaltres creiem com a paeria, que és interessant, i no en aquest cas que l'acabi encarregant a algú que al cap i a la fi, sigui el que ha de pagar, potser intentarà buscar una altra cosa. Per tant, hem cregut que estratègicament és bo que ho fem a nosaltres, la quantitat és prou moderada, diguem-ne, des d'aquest punt de vista, comparat amb el global que pot costar tot plegat, i entenem que simplement des d'un punt de vista estratègic ens surt més a compte saber-ho, tindre l'informe nosaltres, que vingui de nosaltres i que no sigui un informe de part del qui ha de pagar. Això seria com si n'hi ha dos i dius, no, doncs fes-me el pressupost tu. Bueno, deixem el fer a mi també, vull veure que quadri, no? Per tant, entenem que és millor això. D'acord?
Nosaltres ho diem més que res perquè, independentment d'això, com que s'ha de negociar per aquest tema, i això ja ve des de que es va acabar la variant que va cap a GPLCK, que ja fa molt temps, el que s'hauria de fer és potser accelerar aquestes negociacions i parlar i seure amb aquesta gent i no estar ja invertint quan això ja podria estar encaminat, si més no.
No pot estar encaminat, però tenim,
a la seva manera, clar.
Tenim un problema que ja el sap i el vam explicar més d'una vegada aquí, que és el problema de la pluvial que passa pel carrer Urgell, i per tant el que vam intentar va ser intentar resoldre primer el de la pluvial del carrer Urgell, però no farem pas, sembla, el carrer Urgell en bon estat i tornem a obrir-lo un demà per ficar una canonada d'aigua, per entendre's, no? Per tant, estem amb això, confiem que des de l'Agència Catalana de l'Aigua es podria donar un cop de mà, estatutàriament ells només poden actuar amb aigües brutes, no amb aigües, no amb aigües netes, això també ho vam explicar aquí al ple, per tant estem buscant altres maneres de finançar-ho, perquè és una cosa que és cara, és necessària, perquè sabeu perfectament que quan plou molt tota aquella aigua que desguassa, diguem-ne, no pot passar per sota la via del tren, i tenim aquella inundació, salten les tapes, que va justament des de la via del tren fins ben bé passat l'institut. Per tant, era una cosa que no podíem arreglar, diguem-ne, que això ens ho van oferir de seguida. Això us ho arreglarem així. Sí, no, jo vull una cosa que sigui de llarga durada i que estigui ben feta. Per tant, el que necessitem és que solucionem simultàniament el tema de les canonades d'aigua, i això, doncs, ja dic, és un cost bastant gran que creiem que podíem fer-ho via l'Agència Catalana de l'Aigua, per una senzilla raó, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua tenia un compromís de desviar les aigües residuals de l'Hostal Nou i el cost era similar, i pensem, home, doncs, per el que ens arriba a l'Hostal Nou podem agafar nosaltres a la nostra xarxa i aprofiteu per fer amb els mateixos diners una connexió amb aigües netes que permeti que en aquests casos, quan hi ha aquestes tempestes grosses, doncs pugui desguassar directament al riu i no tinguem les inundacions. Per tant, estàvem encallats amb el pas previ amb això. Amb carreteres era relativament més fàcil, però el problema el teníem, diguem-ne, que hauríem d'aconseguir també que poguéssim canviar tota la canonada aquella i fos una canonada més doble que pogués encabir tota l'aigua que cau, perquè aquella zona és molt gran. D'acord? Alguna paraula més?
Sí, bona nit. Primer de tot, voldríem fer una reflexió. Entenem que tenir molt remanent de tresoreria en una empresa privada pot ser fruit d'una molt bona gestió econòmica, amb generació de beneficis. En canvi, per una administració pública que té uns ingressos fixos, pot significar una nul·la gestió, una inactivitat d'invertir projectes d'interès local a la ciutat. Nosaltres entenem que aquest remanent acumulat s'ha generat per poca activitat política de l'anterior legislatura, a l'hora de gestionar i invertir els diners en anteriors anys. Nosaltres entenem que fins a data d'avui, que fem aquesta modificació de crèdit, teníem 3 milions d'euros al calaix, i per tant aquests diners no haurien d'estar haver invertits abans a la ciutat, en el bon entès de que si ara hem de fer totes aquestes inversions que hi ha amb aquesta modificació de crèdit, que la gran majoria superen els 40.000 euros, i per tant s'ha de fer una licitació oberta, entre que això estarà en exposició pública, està aprovat definitivament, se farà la licitació i tot, arribarem al desembre que s'adjudicaran totes aquestes obres, i per tant tot això, moltes obres s'acabaran executant al primer trimestre del 2023. Nosaltres entenem que hi ha certes inversions que evidentment són necessàries, evidentment tota inversió, com sempre li hem dit, amb els romanents de tresoreria i com sempre li hem demanat, els romanents una part s'han de destinar a inversions, i per fi veiem que amb aquest romanent almenys bona part s'ha invertit. Curiosament, anem cap a final de legislatura i acabarem fent una inversió de 6 milions d'euros, comptant el pressupost més aquest romanent. Jo crec que és l'any que més inversió es fa, però crec que tota aquesta inversió serà quasi bé impossible que es faci durant tot aquest any. A part d'això, tenim simplement tres preguntes perquè tenim només el títol de la inversió. La pregunta és, a la plaça Sardana, que hi ha una partida de 100.000 euros, que es contemple dintre d'aquest capítol?
Modificar la plaça Sardana.
El projecte està fet, el projecte?
No, no. S'està pensant les solucions i es farà el projecte.
O sigui, encara no tenim el projecte.
el pressupost és això, diguem-ne, quan fas una modificació saps que ho vols fer, per tant, representa que s'està pensant el què i el projecte se farà al seu moment.
El que passa és que entenem que si no tenim el projecte, per tant, primer hem d'acabar de redactar el projecte, s'ha d'aprovar el projecte i després aquest projecte pot ser que l'import sigui 100.000 euros o pugui acabar sent 200.000 euros, depenent de la tipologia de la inversió que s'hagi de fer.
Se farà entenem... una modificació de crèdit.
Sí, el que passa és que entenem que a la data que estem no donarà temps de fer aquesta inversió aquest any i, per tant, creiem
jutgem,
que hi ha
altres... Jutgem el desembre.
Sí, el que passa és que sempre anem jutjant, no? O sempre demanem
que
s'acabi valorant al final.
Però... Ara vostè està presumint, diguem-ne, de presumpció, no, de,
no
de presumir, que al desembre una cosa passarà. Bé, bueno, doncs esperem al desembre i si ha passat, doncs les haurem d'entomar.
No, és més que res amb el bon sentit de que si hi hagués un projecte, si el projecte estigués fet i estigués redactat, endavant. El que passa és que si encara no hi ha
giro,
el projecte...
Li giro l'argument, és a dir, si ara un cop s'ha decidit el què... En 15 dies, 20 dies fas el projecte, com executes si no tens pressupost?
Fas una modificació de crèdit i incorpores.
I d'on ho traus?
Deixes de fer alguna altra partida, que pots ara tindre aquí, per exemple, pots tenir unes plaques fotovoltaiques que les pots fer aquest any, perquè aquí veig dos capítols, pots fer una inversió aquest any o esperar tindre la subvenció, demanar la subvenció pel fons del Next Generation i després, o inclús, el que pot arribar a valorar és aquests 100.000 euros destinar-los a repavimentació de carrers de la via pública per en cas de que no arribin a tindre el projecte, puguin tindre els diners per pavimentar els carrers de Balaguer, per exemple.
Clar, però és millor ja guardar el 100 i si arriba el moment que veus que no te'n pot sortir per terminis, ho passes a, la part
són
de
són diferents maneres, ho pots fer per un camí o ho pots fer per un altre.
Sí, per això vull dir que sempre són maneres de gestionar-ho, però que des del punt de vista trobo... amb tot això, trobo tan correcta la seva com,
sí, no.
Com la nostra.
No estic dient que sigui incorrecta, simplement és una valoració de entenent que no hi ha un projecte. Vostès entenent que és la manera correcta de fer-ho, endavant, vull dir, evidentment, simplement és la reflexió. Però el que sí que veiem, per exemple, entenent que el carrer Barcelona, per exemple, s'està fent una inversió i almenys nosaltres no tenim la informació, perquè si la tenen nosaltres no la tenim, de si acabarà havent doble sentit, un únic sentit, si acabarà havent un carril bici, i clar, les obres s'estan executant. Llavors, vostès ens van dir que amb l'estudi que se fa de la zona blava de la ciutat s'acabarà de fer l'estudi de la viabilitat del carrer Barcelona i, per tant, estem fent unes obres sense acabar de saber el resultat final que ha d'acabar sent. No és ben bé perquè l'obra no s'està executant, però és una mica la reflexió que els volem transmetre. Després, de plaques fotovoltaiques, entenem que una és el pavelló
el poliesportiu i Impacsa.
I el poliesportiu és l'altra que més petita.
No, la més gran.
La més gran és la del poliesportiu, sí. I la més petita és la del pavelló d'Impacsa.
Per consums, perquè amb la llei actual, que això ho vam parlar l'altre dia quan va vindre la Lorena, que aprofitant que és senadora, la vaig apretar a veure si pot fer canviar la llei espanyola. Aquí, 500 metres, els equipaments, o sigui, a l'estat francès són 20 quilòmetres, també pot ser excessiu, però aquí són 500 metres, és a dir, quan tu tens un contracte de subministrament amb el mateix NIF, si tens unes plaques, tot el que estigui a 500 metres ho pots alimentar. Clar, nosaltres representem dels pavellons, que és la part fàcil, diguem-ne, per poder ficar plaques, perquè després la resta són més complicades, els pavellons ja saps que és més fàcil, representa des del pavelló d'Impacsa, es dona servei a Puccinel·lis i a Gaspar de Portolà, val? I des del pavelló del poliesportiu, doncs el poliesportiu, el camp de futbol i el gran xuclador, que és la piscina, en quant a energia.
Bueno, si
per tant, les grans van allí perquè justament a nivell d'energia el que hem de tenir en compte és que, en certa manera, el col·legi l'escalfes de 9 a quarts de 5, per dir-ho d'una manera, no? I a sobre hi ha períodes de vacances, i en canvi la piscina climatitzada la tens totes les hores del dia, val? Tots els dies de la setmana, i per tant necessites... Llavors, quan va fer l'estudi l'enginyer, el que va veure és que justament, al contrari del que podria semblar, necessitem molta més potència allí. I, en principi, està preparat per ampliar-se bastant en funció d'aquesta normativa. Si es fiqués el límit a un quilòmetre, des d'aquestes plaques, ampliant-les amb la mateixa estructura elèctrica que tenim ara, podríem donar servei al Montroig, podem donar servei al Patufet, i a un quilòmetre 70, intentarem fer alguna trampeta, potser, a la Paeria. hi ha un quilòmetre i 70 metres, em digues tu quins pebrots, però és igual. Llavors, representa que hem de poder donar. Per això, un dels canvis que hem fet amb l'última modificació, que vam parlar amb intervenció, és, malgrat que sempre tenim el costum de ficar el codi, en aquest cas el 3420, que és el que fa referència a esports, perquè un és un equipament esportiu i l'altre majoritàriament, tot i que també es fan fires i festes, és esportiu, el poder ficar un número diferent que no havíem fet mai, que és el d'energia, en quant a que físicament estan on estan, però la idea és que serveixin per donar energia al conjunt de la ciutat, no? I per tant, si ara hem de tindre plaques aquí i mai les fiquem en un altre edifici que és d'educació, tindrà un altre codi. I si mai les fiquem en un edifici que és de festes, tindrà un altre codi. Per evitar aquesta disbauxa, diguem-ne, vam dir, hosti, doncs, fiquem que les plaques estiguin totes en un programa que sigui d'energia, i aleshores, de fet, a les que estaran a Impacsa donaran servei a fires, donaran servei a festes, donaran servei a esports i donaran servei a educació. I són les mateixes. Per tant, entenem que el que fem és donar llum a la ciutat, per entendre'ns, tindre centres de producció d'energia elèctrica.
Vale. Ja que donem... han mirat bé el tema de donar subministrament a una altra administració que no sigui l'Ajuntament?
A dia d'avui ha de ser el mateix NIF. Per això comentàvem el canvi legal, per entendre'ns. Ja d'avui és el mateix NIF, però nosaltres tenim l'institut prou a prop per poder-li subministrar, però representa que el subministrament estigui amb el mateix NIF.
Vale. I després l'humidificador, 70.000 euros?
L'humidificador és una peça de la piscina que s'aguanta allò, s'ha pogut fer una petita reparació, però vull dir, tècnicament s'ha de canviar i, per tant, és el pressupost que hem demanat, val això, i es farà, evidentment, perquè és un subministrament de més de 15.000, es farà concurs i s'ha de canviar l'humidificador justament per millorar. A vegades, recordeu que alguna vegada s'havia ficat molt vapor i plor i coses d'aquestes, això era que l'humidificador no acabava de funcionar bé, s'havia fet alguna reparació, però finalment s'ha valorat que, tal com estava, el deixar-lo en teòric perfecte estat era tan car que surti molt més a compte amb les noves tecnologies que hi ha ara, ficar un humidificador nou que permetria, diguem-ne, mantindre la humitat de la piscina més bon.
La coberta també ajudaria?
La coberta segurament també m'ajudaria i estem demanant els pressupostos com els vam comprometre.
D'acord. Nosaltres el nostre vot serà abstenció amb el bon sentit de que veiem inviable que durant aquest any se pugui arribar a executar totes aquestes inversions. Entenem que és molt complicat amb tota la tramitació administrativa que hi ha darrere. Vull dir, no perquè no trobem bé les inversions, tot al contrari, com sempre vam demanar que el romanent anés bona part a inversions, en aquest sentit veiem una mica difícil que es pugui arribar a executar tot aquest any.
D'acord. Doncs entenc que passaríem a votació. Sí, s'ha incorporat el Joan. Doncs vots favorables a la proposta. Sí? Perdó. Ah, perdó. No, bueno, clar, és que...
No, simplement votaré favorablement, vull dir, ja ho havia fet anteriorment i entenc que, bueno, en aquest cas per tema d'inversions i així, doncs ho veig bastant necessari, vull dir, en aquest aspecte i votaré a favor.
Perfecte, gràcies. Sí, perquè, no.
Anem a votar a favor.
Sí, és que al fer el tom així... Ara no. Quan m'heu dit que havia arribat, dic sí, és veritat, i no he pensat en què no havia parlat, clar, disculpeu. Doncs vots favorables a la proposta? Abstencions? En contra?
El resultat és 9 vots a favor, 6 abstencions i un vot en contra.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és el punt número 6, que és l'expedient 643-2022, l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 3-2022 del pressupost de l'Olímpic. En aquest cas, al 413 hi ha 6.199,78. Hi ha un suplement de crèdit de 16.000, que inclou el 6, per tant, uns 10.000 euros. I a nivell de crèdit extraordinari hi havia dues partides. Vam afegir una al com us vam passar la documentació, ja us ho vam comunicar. Una era per unes cadires que es necessitaven de més a les llars d'infants i unes taules de la palla, i el que va arribar a l'últim moment va ser, bueno, un ordinador no previst al museu que va decidir deixar d'existir, diguem-ne. Alguna paraula? Entenc que els arguments són similars. No sé si voleu...
Continuarem. Per la nostra part, no donarem vot en negatiu en base als arguments que hem exposat amb anterioritat.
Molt bé, pel grup socialista?
Bueno, sí, més o menys amb els mateixos arguments també ens abstindrem.
Molt bé.
Nosaltres, en aquest cas, entenem que el romanent és, o la modificació de crèdit, perdó, és inferior, és poca cosa. Entenem que les inversions bàsicament són de manteniment, alguna inversió com això de les cadires, de mobiliari, i en aquest sentit entenem que això es pot executar durant aquest any i, per tant, votarem favorablement a aquesta modificació de crèdit.
Molt bé, gràcies. Doncs passem a votació. Vots favorables a la proposta? Abstencions? En contra?
El resultat és 12 vots a favor, 3 abstencions i un vot en contra.
Molt bé, gràcies. Passem al punt número 7, que és l'expedient 1687-2019, que és la resolució de la segona pròrroga del Servei Públic de Transport Col·lectiu Urbà de Balaguer, amb els inagraeix, que és de l'1 d'octubre del 22 fins al 30 de setembre del 23. Això va començar el 16, tot i que estava ja licitat i adjudicat del 15, val? Però se va ficar data de començament al 16, em sembla que era perquè era el temps que necessitava per arribar al vehicle nou i per tant hi va haver un decalatge entre quan se va fer la licitació i quan se va fer el començament del servei. Era per 5 anys, amb 5 anys més d'un més un que podien ser fets en pròrroga. Llavors, quan se va fer els 5 anys, se va fer la modificació perquè hi havia, per exemple, les parades que tenien un període d'amortització de 5 anys, per tant, ja es va deixar de pagar aquella part, es va fer la regularització aleshores, i en principi siguis a venir la part del vehicle, que el vehicle està amortitzat a 10 anys, i per tant, després d'haver fet la primera pròrroga d'un any, es proposa la segona pròrroga, que seria fins al 30 de setembre del 23. D'acord. Alguna pregunta?
Jo volia preguntar si a la llarga i se plantejaria la possibilitat de buscar alternatives de mobilitat més sostenible, sigui a través d'algun bus elèctric o que funcioni amb biocombustible.
A la llarga, probablement. El tema està que tens el vehicle i, clar, ara estàs amortitzant encara. Estàs amortitzant. Per tant, jo entenc que quan hagi acabat el contracte, o si per desgràcia el vehicle li passés alguna cosa, seria moment de plantejar. O a vegades ja sabeu que les tecnologies avancen amb molt temps. És a dir, tu ara te compres un cotxe i pots pensar-te si és elèctric. Fa 5 anys i t'has corregut. Els que eren coses rares, no hi havia un mercat d'aquestes coses. A mi què passa el mateix amb els busos, és a dir, fa 7 anys, bueno, 8, que és quan se va fer el contracte, que era al final de la legislatura 11-15, representa, clar, en aquell moment els autobusos eren de gasoll. M'explico, els únics que no eren de gasoll eren a Barcelona perquè tenien el gas que aprofitaven dels abocadors, però clar, a més d'anar a Barcelona a carregar, per entendre'ns, no? Per tant, no hi havia disponibilitat. Jo entenc que a la següent vegada, quan puguis fer, se podrà plantejar, cal d'haver-hi autonomia, cal d'haver-hi, diguem-ne, costos, perquè, clar, l'autobús, diguem-ne, en aquest cas no para, no? Per tant, encara que molts, molts quilòmetres no fa, sí que és cert que si hagués de parar per fer unes càrregues molt llargues, necessitaries un altre vehicle de substitució. Per tant, cal veure com evolucionen també les bateries i si realment, en el cas de Balaguer, segurament un Barcelona en pot tindre diversos, en para un, surt l'altre, després torna a canviar, que aquí a Balaguer vas amunt. Clar, si comences a les 7 del matí quan és l'horari escolar i acabes a les 8 o 9 del vespre i no parar tant tot el dia, només canvia el conductor, clar, faltaria veure si l'autonomia és suficient per això. Però clar, jo entenc que de moment, mentre tens aquest per amortitzar, segurament d'aquí un parell d'anys, quan ja estarem cap a l'última pròrroga, quan hauràs de pensar a veure quin procés de mobilitat vols, o per exemple, que també havíem pensat al seu moment, amb un vehicle més petit. Val? Que és més fàcil, no dona tants problemes de circulació i de fet només tens la gran demanda quan és l'horari escolar. Quan no tens l'horari escolar, amb un vehicle d'aquests que van, per exemple, a Lleida mateix, els que van als barris, si mira el que va cap a Magraners i tal, són uns vehicles més petits, més fàcils de passar pels llocs, que generen menys problemàtica de trànsit, evidentment pesen molt menys, evidentment contaminen molt menys i, per tant, depèn de com estigués aquest, se podria plantejar, diguem-ne, que hi hagués el pas cap a un altre, amb el benentès que quan faries les circulacions grans hauries de poder fer anar el gran, no? Per tant, igual podies fer anar que molts dies anés el petit, excepte a primera hora, i després poder fer anar, no? Per tant, això és un tema que ho hem estat rumiant, allò més que res com a idees, no? Però que per ficar a la pràctica, clar, ara si féssim estaríem pagant una doble amortització, perquè encara estem amortitzant l'anterior, per tant, el cost del transport ens augmentaria molt a nivell de la ciutat, però sí que ho tenim pensant-ho. Gràcies. Alguna pregunta més sobre el transport?
Sí. Sí? Sí, nosaltres votarem a favor. Aquest servei és necessari tant pels alumnes que utilitzen pel transport escolar com per la ciutadania en general que en vulgui fer ús. Per tant, creiem que és un servei pel qual s'hi ha d'apostar. Només volíem fer una pregunta. És que si en aquesta pròrroga hi ha algun tipus de diferència respecte a l'anterior o no, en base a que no són les mateixes circumstàncies potser ara que l'any passat, hem passat la pandèmia, ni molt menys que el 2016, no sabem si això van regulant amb aquestes pròrrogues, no sé si a nivell d'usuaris, si hi ha càlculs de si hi ha més, menys ingressos, serveis, si creuen que hi ha alguna modificació a nivell de parades o si hi ha algunes que surten més a compte, menys, no sé, si realment és simplement la passem, l'acceptem, prorroguem i tal, o si es fa algun estudi de si ja s'ha de fer algun canvi?
Sobre si hi ha d'haver canvis de rutes i tal, això se va mirant i si alguna proposta es fa. En aquest cas, per exemple, amb el tema del transport escolar del matí, la decisió de fer el transport escolar gratuït el que va fer va ser que necessités un nou vehicle, no? Que és el que dona el servei extra al matí, perquè amb un vehicle sol no donàvem, vam morir d'èxit, entre cometes, era una previsió, però bueno, primer ho havíem de provar, també podia ser que els nois i noies no el volguessin agafar, però sí que es va agafar, per tant, necessites això al matí, i aquí el que fem és acabar-ho d'incloure, però no pagar-ho a part, perquè en aquell moment va ser com una mena de prova, de dir, bueno, mirem de fer això, com podem regular de fer el transport escolar gratuït per promocionar al màxim, evitar que molta gent agafi els seus vehicles privats per anar a acompanyar els nens i nenes als instituts, sobretot, que era on hi havia més moviment d'això, o a la pròpia Noguera, que és la gent d'aquí baix, doncs, quan va agafar el cotxe, i de fet ha tingut molt èxit i els vehicles van pràcticament plens sempre al matí. Les baixades és diferent, però baixada Chinochano per anar a dinar, molta gent camina, no, ja no l'agafa tant, però sí que al matí tens aquesta intensitat de trànsit bastant important i que ha tret molts cotxes a la carretera i ha afavorit, diguem-ne, que la gent tingués aquest accés. Clar, això era una prova, entre cometes, i un cop consolidada decidim seguir l'any que ve, amb el curs que ve, diguem-ne, amb les mateixes condicions, i ja ho incloiem com una cosa que vagi dins el contracte, no com fins ara, que ho contractàvem, entre cometes, a part, en quant que estàvem mirant si realment era una cosa que tenia. Sí, perquè a vegades ja saps que, per molt bona que sigui la idea, la fiques a la pràctica i no sempre tothom pensa que és bona idea, no? Per tant, podria ser que ho féssim i que l'augment fos de 3 persones, no? I en canvi, sí que hi va haver molt i realment, a més, per exemple, a nivell dels instituts, te comenten que hi ha molts menys cotxes, sobretot els instituts, que és on la gent ja va sola a l'autobús i tal, hi ha molts menys cotxes que pugen, perquè tothom de baix que ha d'anar a l'Almatà sap perfectament que passa per davant de casa el bus i puja el nen i la nena directament a dalt, i llavors s'utilitza, la veritat és que s'utilitza més, fins i tot més quasi del que ens havíem pensat. D'acord? Sobre el bus?
Sí, nosaltres el nostre vot serà favorable a la pròrroga. En el bon entès de que la primera pròrroga ja vam demanar que s'estudiés alternatives a l'actual servei amb autobusos més petits o quina era la viabilitat de donar un millor servei amb un menor cost. Nosaltres entenem que encara queden, si no anem malament, 3 pròrrogues més. El passa que sí que entenem que seria bo que el més aviat possible, no sé si ja es podria aprofitar que hi ha aquest estudi de la zona blava, mobilitat, no sé si es podria incorporar que també fessin un primer estudi de quina seria la millor mobilitat de transport públic a la ciutat, perquè d'aquesta manera guanyaríem temps i evitaríem que quan estiguéssim a l'últim any haguéssim de córrer, preparem a veure què hem de fer. Ara tenim temps, hi ha 3 anys per endavant i creiem que és un bon moment per iniciar aquest estudi que és important, que pot determinar la mobilitat del transport públic i cada vegada més les ciutats hem d'apostar pel transport públic i per tant animaríem a l'equip de govern de que el més aviat possible poguessin començar a treballar, a part de comentar-ho i que ens alegrem de que ho tinguem present, però sí que començar a materialitzar a veure quines alternatives tenim al sistema actual.
D'acord, entenc que tots els vots són favorables. Doncs, senyor secretari.
Sí, vot favorable per sentiment de la totalitat del ple.
Molt bé, passem al punt següent. És un prendre en coneixement. Se vota l'urgència? Sí, val. Val, doncs. ja el veieu, és l'expedient 1186-2022, que es pren de coneixement la renúncia de la regidora Mari Pau Ortiga Becerra, i en aquest cas, doncs, ja sabeu que ha estat amb nosaltres durant aquests 3 anys, ha tingut càrrecs de responsabilitat, ha portat les seves àrees amb il·lusió, defensant, evidentment, la ciutat i el país, però, malauradament, doncs, la pandèmia ha anat fent, no és l'única persona aquí de la casa, diguem-ne, que ha tingut això, i ara que ja comença a estar més bé, sí que és veritat que vam estar parlant i ella, per temes de salut, creu que és millor d'apartar-se des d'aquest punt de vista i, per tant, evidentment, no només com a grup municipal, sinó en nom de la ciutat, i això ho he dit moltes vegades, perquè independentment que puguem tindre en certs moments els nostres rifirrafes, sempre he dit que qui agafa la responsabilitat de poder estar en representació de la ciutadania, que a vegades és molt fàcil estar, diguem-ne, queixant-se, etcètera, etcètera, no, fes el pas endavant, vés a proposar, vés a treballar per la ciutat, te votaran més, te votaran menys, i ara nosaltres estem en una situació diferent de la que estàvem, però quan estàvem, que érem poquets, doncs també havíem de treballar el que tocava, per tant, entenc que és un agraïment de ciutat, diguem-ne, per poder tindre durant un temps les persones que puguin dedicar una part del seu temps, doncs, al bé comú, i en aquest cas a la ciutat de Balaguer. Per tant, l'urgència simplement és aquesta, no? De poder donar compte d'això. Entenc que per a urgència s'entén perfectament. Llavors, no sé si voleu dir alguna cosa. Si us sembla bé, donem un tomb i, en tot cas, si la Mari Pau vol dir alguna cosa després, ja la deixem acabar amb ella.
Res, Mari Pau, pues, sobretot que et vagi tot bé. Hem tingut sempre molt bona relació. I res, simplement pues, que tot vagi bé, que vagis millorant i bueno, aquesta nova etapa de tranquil·litat, sense estrès i sense nervis, disfruta-la, que no tothom ho pot dir. L'única part positiva que podem traure és aquesta, no? I res més, que et vagi molt bé tot i endavant.
Jo de comento el mateix que hem parlat abans de començar el ple, que, bueno, que això és una nova etapa, que ho afrontis de manera més positiva, que sí que és veritat que aquí hem coincidit molt poquet, sí que hem coincidit en un altre espai molt més informal durant molt de temps, amb cosetes boniques, i que això que ho entomis d'una manera positiva, de creixement, d'ara gaudir dels teus, de la teva família, del teu dia més, de la manera més tranquil·la, molt més relaxada i que molts ànims i que a gaudir.
Molt bé, una cosa, sí. Les paraules entenc que són individuals, en aquest cas. O sigui, bueno, no només com a grups, si voleu, però que evidentment que qualsevol si persona que vulgui dir no cal que sigui el d'això, no cal o de govern, o que sigui, qui vulgui dir alguna cosa, no.
Bueno, jo particularment sí que jo li tinc un carinyo especial a la Mari Pau perquè bueno, és com a que li vaig passar la carpeta, no? més o menys li vam passar la carpeta quan vam sortir de govern, va entrar a treballar el mateix que estàvem fent nosaltres, em consta la seva bona voluntat i el seu bon fer i que estàvem molt contents amb ella i que bueno, jo per mi és un tema especial, no? Tinc una connexió especial. Molta sort amb tot el que facis, descansa, relaxa't i bueno, que ens continuarem veient i sobretot gràcies per la teva dedicació i la teva feina per Balaguer.
Sí, jo crec que per un nom meu i en nom de les meves companyes, primer de tot agrair-te la feina i la dedicació al càrrec que has tingut, que crec que no és fàcil i sempre és complicat. Desitjar-te el millor, una recuperació el més ràpida possible, que vagis millorant cada dia més. Segur que tindràs aquesta rialla que sempre t'ha caracteritzat, no? Que sempre que hem coincidit sempre tenies aquesta alegria i això és costa de veure moltes vegades i desitjar-te el millor i a disfrutar.
Molt bé, com que segur que ens seguirem veient en moltes lluites, ja sigui pel bé de la ciutat, ja sigui pel bé del país, els balaguerins i balaguerines la podran seguir gaudint i treballant, però sí que és veritat que a vegades hi ha etapes que arribem fins a un cert moment, per tant, ja dic, l'agraïment no només com a equip de govern o com a companys de regidors, que és el que he dit moltes vegades, no? Independentment de que a vegades tinguem, sempre ens acabem fent una certa relació independentment de que puguem tindre després discrepàncies amb altres temes, i jo crec que és important i és una crida també a la ciutadania, no? De dir, hosti, està molt bé, diguem-ne, dedicar una part del temps a la funció pública, dedicar una part del temps, està bé tindre idees i comentar-les fent un cafè, però també està bé intentar-les portar a la pràctica, defensar-les en un ple, intentar tirar endavant, i jo crec que això pues, té en aquest cas per tots els que han volgut fer aquest pas, i evidentment l'agraïment com a ciutat. Per tant, Mari Pau, ens veiem al carrer.
Exacte.
Fes-ne aquest, si vols.
Bueno, jo només és donar-vos les gràcies a tots. Ha sigut un plaer i un honor treballar amb tots vosaltres. I donar-vos les gràcies sobretot també pel seguiment que heu fet de mi, perquè realment m'heu demostrat de que també m'apreciàveu com a persona. Moltíssimes gràcies i molts encerts a partir d'ara, que espero que els tingueu.
M'havia tancat. Sí, tornem, sí. Sí, també podem fer el mateix que amb ells. Si els socialistes podem decidir qui és el delegat, igual també podem dir, tu no plegues.
Que en aquest cas no toca plegament, encara que toc.
Perfecte. Bueno, de fet, és un prendre en coneixement. Però ja dic, crec que valia la pena també. Anem a les activitats de control. En aquest cas, el número 10 us dona compte dels decrets d'alcaldia des del 985 fins al 1102. Alguna pregunta de decrets? Sí?
Va molt ràpid, això. El decret 996, a la pàgina 43, parla de la contractació del personal laboral temporal de màxima urgència.
En quina pàgina, perdona?
Pàgina 43.
Ah, 40, està a la tapunta, jo. Vale.
Sembla que algun altre any ja havia passat, que és un tema d'una contractació d'unes activitats d'estiu, socorristes, que entenem sí. De que tampoc creiem que això és una cosa que es pot preveure i no entenem el sentit de la màxima urgència.
Bueno, és complicat d'explicar el sentit de la màxima urgència perquè la nova norma ens ha complicat molt i realment hi ha coses que encara no se sap ben bé, no Balaguer, sinó en general la majoria de municipis no saben ben bé com fer-ho, aquesta nova llei, aquesta modificació laboral que han fet ara, amb algunes coses pot estar molt encertada, però amb altres, evidentment, no. Perquè representa que dificulta molt els passos, no vol que hi hagi aquesta activitat que moltes vegades és temporal, vol que substituir-ho pels fixes discontinus, quan a l'hora de la veritat moltes vegades aquest tipus de gent que agafes a l'estiu no és que sigui gent que estiguin en plantilla des d'aquest punt de vista, sinó que ja sabeu que moltes vegades són gent jove, que estan acabant la carrera, estan estudiant, etc etc. I a partir d'una certa edat ho deixen de fer perquè ja han trobat feina, ja estan fent altres coses, per tant, representa que no és una figura que les administracions estiguem aprofitant de per fer contractes temporals, sinó que el tipus de persones que tens, però bueno, finalment vam trobar aquesta manera per anar ràpid i encara no tenim molt clar, no Balaguer, si no em sembla que m'hi ha estat, encara no tenim molt clar com s'han de fer moltes de les contractacions a partir d'ara, perquè hi ha unes limitacions draconianes i molt probablement estem mirant el tema de taxes de reposició extraordinàries, etc, perquè semblaria que tothom ha d'acabar tenint plaça independentment que tu només el necessitis durant una petita temporada, no? I realment això ha fet que aquestes que normalment les fem d'urgència ara sigui d'extrema urgència, perquè realment fins que hem pogut tindre aclarit el com amb consultes a especialistes de tot arreu, vull dir, no és allò de dir que nosaltres perquè érem Balaguer no sabíem com fer-ho, no, és que va tothom mig perdut i bueno, ara estem fa un mes i mig, diguem-ne, intentant resoldre les contractacions del curs i sembla que hem començat a trobar, i quan dic sembla que hem, i ho dic en primera persona plural, no dic Balaguer, dic tothom, perquè preguntaves i ni els màxims especialistes del tema sabien com encarar-t'ho. D'un dia et diuen, mirant aquest article sembla que, mirant la disposició aquesta sembla això, és a dir, és un tema que entenc que com tot, suposo que t'hi acabaràs acostumant i sabràs com fer-ho, però te fan fer aquests canvis en relativament poc temps i és impossible fer una adaptació. De moment, la part de l'estiu, al ser una duració de menys de 3 mesos, vam poder trobar la manera, i en aquest cas el tema del curs escolar, per algun lloc que ho tenim més o menys encarat, però encara en penja algun altre que no sabem ben bé, i de fet, bueno, ja ho sap el secretari, dia sí dia també tenim reunions i intentant trobar noves informacions o cursos que es fan, etc etc, per intentar saber quina és la manera com s'ha de poder contractar a partir d'ara.
Vale. El decret 997, a la pàgina 49, bueno, diu que una tècnica de l'Ajuntament es demana un permís del 20 de juny al 19 d'agost.
Sí.
Correcte, fins aquí no hi ha cap problema. Entenem que al ser una tècnica de l'oficina tècnica s'ha cobert aquesta plaça temporalment. Ho dic perquè dona casualitat de que també feu llicències, llavors més que res perquè no s'acumulen les llicències un cop hagi tornat.
No s'estan acumulant perquè les entoma, diguem-ne, l'art arquitecte, i en aquest cas, bueno, segur que temes personals no els toco, us explicaré en tot cas perquè allò del permís, val? I representa que, clar, moltes vegades amb algunes places concretes com aquesta, l'anterior vegada que aquesta persona per un tema de salut no va poder ser-hi, clar, vam buscar al Consell Comarcal un tècnic, etcètera, etcètera. El problema està que quan és per un mes, la normativa de Balaguer, clar, no se la coneix la gent, m'explico. Per tant, tu ara, quan faràs la plaça, etcètera, etcètera, entre el temps que necessites, quan només estem en un mes, és que no et surt a compte fer-ho, perquè quan ho tindràs tot fet, 15 dies d'exposició, etcètera, etcètera, faltarà una setmana, encara no. Per tant, representa que entomes la feina per part de l'altra persona que hi ha i confies, diguem-ne, pues, que pugui tornar.
Més que res, com que ja l'altra vegada va passar,
sí, dic, sí.
Que va vindre un tècnic, hagués pogut vindre el mateix o s'hagués pogut sol·licitar
però
el mateix.
Però era per un termini molt més llarg, llavors.
Bueno, però és un tècnic que potser es coneix, potser parcialment, potser no tot, al 100%, però sí que es coneix molt la normativa, i potser les llicències d'obres menors, llicències que són més simples, potser sí que hagués pogut ajudar l'oficina tècnica, que sempre va col·lapsada de feina pel volum de projectes que acaba redactant. Evidentment, el permís és un dret, i evidentment
no
el discutim. Vull dir que,
no, ja ho entenc.
Simplement
no,
és que l'oficina tècnica no pot ser que després no vagi col·lapsada de feina, en el sentit d'intentar haver demanat aquest tècnic, no, del Consell Comarcal, que ja va vindre l'altra vegada, sí. I que potser això hagués ajudat potser a que tot hagués sigut més fluid, que simplement saber això. I després el decret 1060, a la pàgina 229, que s'aprova la realització de l'actuació projecte de millora energètica de l'Ajuntament de Balaguer, l'execució de la qual ascendeix a un import de 552.000 euros.
Segon que carrega. Vale, el 900?
A la pàgina 229...
El 911. Això és perquè ens presentem amb una subvenció d'aquestes del Fons Europeus, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i en aquest cas ens presentem per la rehabilitació energètica global, diguem-ne, de l'edifici de la Paeria, i aquest és el...
Aquest és l'import de...
Sí, aquest és l'import que demanem.
Vale. Després el decret 1102...
Bueno, demanem 552, la subvenció màxima que tenim és 494.500.
Sí, sí, sempre hi ha una part que... Sí. Entenem. El decret 1102, la pàgina la tinc malament, però és el decret 1102.
1102 és enrere,
No, l'havia dit el 1060, el 1102.
Que surtin al costat.
Surten al costat, sí. Bueno, el, si vol li explico.
Sí, sí, explica mentre busco. 338.
Gràcies. Que no surt perquè ja... Només nota, la portaveu. No, és sol·licitat del tema d'una línia d'ajut de la Diputació de Lleida en quant a despeses i actuacions de tractament de vegetació, manteniment i reparació de dipòsits d'aigua, manteniment i conservació de vials, manteniment i conservació d'altres infraestructures estratègicament per extinció d'incendis.
Sí.
Hem vist que ens hem acollit a la línia número 1 només, perquè després hi ha una altra línia, que és la número 2, que és la compra d'arbres i arbustives, transport i despeses de plantació.
Sí, mos vam a les dos. El que passa és que la segona era automàtica, no t'havies de presentar, eren 1.000 euros. I llavors...
És automàtica. Vale, sí, no, és que ja, potser només hem vist definida
l'1. Hem fet l'acceptació. Sí. Vale. O sigui, l'altra no has de fer una petició, sinó que és com si ja tinguessis aquests 1.000 euros atorgats, llavors a la web, diguem-ne, de la Diputació fas l'acceptació, de fet, com que feia vacances la persona que ho porta, em va tocar fer-ho a mi personalment, per això t'ho puc dir, que dilluns vaig fer l'acceptació de totes dues.
No, no, és més que res, perquè com que hi havia la segona línia i no l'havien vist potser aquí, he de fer perquè la reflexió.
La primera és a dir el que has de fer i l'altra no t'ho reclamen, sinó que tens 1.000 euros que has de justificar, evidentment, sí, sí, que els has plantat, etcètera, etcètera, però no necessita, diguem-ne, un projecte previ, sinó que tu tens aquells 1.000 euros per defecte, em sembla que tots els municipis tenim la mateixa quantitat i aleshores hauràs de justificar finalment i ara només calia que fessis l'acceptació per l'aplicatiu de la Diputació.
D'acord.
Sí? Molt bé, doncs passem al punt següent, que és donar compte de l'informe d'intervenció del seguiment del pla d'ajust del segon trimestre del 22. Val? Sabeu que cada trimestre hem de trametre l'estat del pla d'ajust, que em sembla que està a punt d'acabar, no?
Sí.
Perquè em sembla que això va ser amb el crèdit ICO del 22.
Són 10 anys.
Per això, ha de ser aquest any més o menys que s'acabi. I després hi ha el donar compte de l'informe d'intervenció del període mig de pagament del segon trimestre del 22, que com vam dir al seu moment amb el primer trimestre, ho arreglaríem bé al segon i ara estem a 15 dies a Paeria, 18 dies a Olímpic, per tant, crec que és molt bona notícia, molt bona feina per part del departament d'haver-nos ficat directament ja amb unes dades pues, que són bones, no només per nosaltres com a estat econòmic, sinó evidentment per les empreses que treballen per nosaltres, que al cap i a fi els estem pagant en períodes curts i s'agraeix, perquè a vegades hi ha institucions que tenen terminis de pagament molt llargs, sinó que cal anar molt lluny. Molt bé, doncs això ara hem donat comptes, val? I abans passaríem a pregs i preguntes. Hi ha algun prec, alguna pregunta?
El primer volia comentar, ja sé que direu que em faré pesat, el tema d'aquí dalt del barri nou de la curva. L'altre dia ja va haver xoc. Bueno, ja va haver un xoc, vull dir, hi ha els vidrets per allí, els vehicles aparcats en aquell cantó damunt de la acera. Bueno, ara han xocat dos vehicles i es van posar d'acord els conductors i tal, però...
Ficar d'acord per xocar?
No, per fer alhora, es van posar d'acord a l'hora de fer el part amistós i tal, però vull dir, ja hi va haver un xoc.
Sí,
simplement això.
En principi, com dic, vale, quan acabem pintura venia els protectors aquests perquè els havien de ficar a molts llocs.
Vale.
Greu, perquè vam haver de fer una parada pel tema de l'empresa amb el tema de la pintura viària, ara s'està tornant a avançar i jo crec que si la setmana que ve o l'altra hem de començar ja a ficar els protectors, confiem que no es fiqui d'acord més la gent.
Vale. I un altre tema que voldria que quedés constància, igual que es va despedir el Camarasa, bueno, sabem que avui, ho he de dir per l'afinitat que tinc amb la persona, per mi és com un germà gran, ha sigut veí de casa, una vinculació entre ell i jo tremenda, i hem estat a les bones, a les verdes, a les madures i a totes. És el Josep, el Ferrer, una persona que va entrar en aquest ajuntament en temps de dictadura, va viure la transició, ha viscut tots els ajuntaments, ha passat per tots els departaments, ha sigut secretari occidental, i simplement bueno, és una persona que ho ha donat tot per l'Ajuntament, que ha treballat fora d'hores, que les ha viscut de tots els colors i simplement, doncs, almenys per la meva part, retre-li com un petit homenatge aquí al ple i bueno, simplement que per mi és una peça de l'Ajuntament, ha passat pràcticament mig segle aquí a l'Ajuntament i això no ho pot dir tothom. I res, penso que se'n va una gran persona, resolutiva, amb el seu caràcter, evidentment, però no acceptava mai un no, per resposta, molt insistent i això, i molt resolutiu, i bueno, simplement això que quedi constància, igual que al seu moment la Tere Viola també fa poc, però bueno, jo penso que ell ha sigut una peça clau, les eleccions, tot, vull dir, simplement això, volia deixar constància aquí.
Perfecte. De fet, tu anava a dir al final, t'has avançat, per tant, ja queda... No, no passa res, ja està bé. Ja queda dit, realment, me sembla que tindrà el rècord de treball. És pràcticament impossible entrar tan aviat en un ajuntament i sortir-ne tan tard, perquè els que són laborals s'han prejubilat, per tant, ja no arriben als 65, però ell va entrar amb 16 anys. Clar, una persona que entri amb els 16 i marxi amb 65, clar, és que és més que tota una vida, diguem. És més que tota una vida i, per tant, ben, suposo que si algun dia fa un llibre, igual haurà de ser per fascicles. Però, bueno, aquí, evidentment, suposo que parlo en nom de tots, cada vegada que algú jubile, que plegue d'aquí a la casa, tothom ha intentat ficar-hi el màxim possible i, en aquest cas, pues, estic convençudíssim que serà la persona, serà el rècord d'anys treballats, a menys que ens fotin la jubilació als 80, que llavors encara podria ser que algú pogués arribar-hi, no? Però si mantenim per aquests números, és molt difícil que algú entri als 16 i marxi als 65. És que és quasi inimaginable, eh? És un termini quasi inimaginable. Per tant, però bueno, com que el Josep seguirà voltant per Balaguer, seguirà fent coses, també el seguirem veient. Per tant, que ho sapigueu tots i si voleu aneu trobant pel carrer, pues, ja li podeu donar la felicitat per la nova etapa que comença ara. D'acord. Preguntes?
Sí, jo tinc un parell de preguntes. Una era relacionada amb la piscina de dalt de SK. Ens van comentar que hi havia un problema amb la depuradora i tot així no es va tancar la piscina.
Hi havia un problema amb la depuradora, però en cap cas era un problema de salut, era un problema
vale,
de qualitat
podia...
d'aigua, en quant a que no era prou neta, però no com per tancar-la.
Vale, no hi ha problemes de salut.
De salut.
Després... es va començar pensant, Narva, també veus que hi ha la possibilitat de que hi hagi personal de seguretat a les piscines?
N'hi ha, el cap de setmana. Cap de setmana.
Cap de setmana?
Sí, malauradament el cap de setmana hem hagut de contactar una empresa de seguretat perquè realment doncs, hi ha una part de la ciutadania que no fa cas, en aquest cas, al socorrista, que de fet ha d'estar per salvar gent si algú necessita i a l'hora de la veritat doncs, ens hem trobat que hem hagut de contactar
a les dues piscines o solament amb
una? Només a la que tenim problemes.
A la de dalt del ZK? D'acord. I la darrera pregunta és, s'ha realitzat alguna acció per poder, tal de començar a implementar part dels acords de la moció del català i de la creació de la comunitat energètica proposada per l'Ajuntament?
Lo del català vas comentar?
Hi havia un parell d'acords que eren molt fàcils de poder no implicar cap qüestió.
Bueno, és que això que era molt fàcil, Mari Carme, tornem a tenir les mateixes paraules, no sé si era el darrer ple o... A veure, els
fa dos mesos.
És això. S'han de prendre els acords i s'ha de fer bé els passos i això és el que estem intentant fer. Però tenim present, vull dir, tenim present que és així.
I respecte a la comunitat energètica, estem acabant ara els projectes, el primer ja s'havia fet, ja s'havia passat per tot arreu, el segon, aquest que estem comentant, que és el de 112.000 euros, és el que s'ha acabat fent, per tant, anem fent passos, la prioritzem això, perquè en principi el que volíem era poder fer el més ràpid possible, perquè amb el preu que està l'energia, del que té sentit és que com més aviat puguem ficar, puguem rebaixar factura elèctrica, i per tant, és dels temes que va darrere, però amb el benentès que no és només, com hem dit, polític, sinó que és tècnic, no? És a dir, hi ha un component tècnic des d'aquest punt de vista que no és menor. Alguna pregunta més?
Hola, bona nit. Respecte al tema de l'escorxador, com ho tenim? Perquè el pressupost que s'ha aprovat surt més o menys uns 30.000 euros de despeses i cap euro d'ingressos.
Sí.
I hi ha una empresa que està fent un negoci amb un equipament municipal. O sigui, per fer un servei de bar, per exemple, de les piscines del SK, se fa un concurs, se paga, i l'Ajuntament rep una quantitat, i allí, pues, res, no ho entenc, això.
Crec que s'ha de fer el concurs, i no és un concurs fàcil, com va dir, no teníem els tècnics, ara sembla que sí que la Generalitat ha agafat el guà, de moment costava moltíssim, i ho han tomat una de les direccions generals que porta aquests temes, i ens ha d'ajudar a fer una proposta, diguem-ne, de plecs. Els plecs d'un escorxador no és ni molt menys una cosa fàcil i evident. En el seu moment sí que es feien d'una altra manera les coses, però a dia d'avui si has de fer un concurs, només els que costa, diguem-ne, fer concurs a vegades de folis o de coses d'aquestes, clar, un escorxador hi ha tantes coses que has de tindre present i en aquest cas nosaltres també la voluntat és que l'escorxador fes un salt endavant amb el concurs, no? Per tant, enteníem que el que podíem era exigir que qui s'ho quedés en aquest cas, més que pagar quota, que és uns diners que sempre van bé tots, però pels que t'hauran de pagar tampoc van enlloc, el que intentes és que mogui l'economia, no? I per tant, que en tot cas hi hagués una inversió en una sala d'especejament, de tal manera que hi hauria més gent que treballaria i probablement hi hauria un valor afegit major al producte que es feia, no? I en aquest cas, fer aquests plecs així des d'un punt de vista tècnic, des de la casa és absolutament inassumible per entendre'ns, i la gent que treballa en aquestes coses, la immensa majoria són al sector estrictament privat, per tant que no fan plecs, o sigui, treballen pels grans escorxadors, i de públics pràcticament és que no en queda, no? I per tant hi havia aquesta mancança de saber com has de tirar endavant això, i en aquest cas ja vam parlar fins i tot amb conselleria i bueno, sembla que hi ha una direcció general que ho han tomat i que ens va demanar uns mesos per preparar-ho tot i fins i tot per poder fer unes bases genèriques per si algun altre dels que hi ha municipals, que tots són molts més petits que els de Balaguer, vale, poguessin aprofitar-se també per poder treure una licitació com demanen.
Per la propera resposta, se podrà tancar una miqueta més, que tinc problemes d'audició.
Ah, no, perdona, perdó.
Al mes de març,
sí,
li vaig fer una consulta al senyor Torres sobre la regulació del trànsit del carrer Sant Pere Màrtir a les hores d'entrada i sortida de l'escola Gaspar de Portolà, fora de ple. Me va dir que ho estàvem mirant a la corrida urbana, patatí, patatà. Vale. Al mes d'abril li vaig tornar a dir que com està el tema. Me va dir que ara el nou cap de la policia ho acabem de mirar. Som al mes de juliol i no sé res. Suposo que pel setembre, quan començo l'escola, ja estarà resolt aquest tema. Perquè allí, a l'hora d'entrada i sortida del col·legi, amb aquell carrer que és estret, entre els cotxes i els vianants que van per tot arreu, algun dia passarà alguna cosa. I el responsable serà el que ha passat i l'Ajuntament. O sigui, preneu nota, perquè si no, no...
Sé que estàvem fent alguna cosa i ja miraré a veure com ho tenen. No sé, ara...
Hi ha algun problema amb el club de futbol Balaguer?
Definíssim.
L'any passat,
problema,
a finals d'agost, primer de setembre,
sí,
que començaven els entrenos, van dir que han entrenat a Castellserà, la canalla. I enguany, el dia 12 de juny, els foteu fora del camp. Heu saber que la canalla tenen fitxa fins al 30 de juny. I fins al 30 de juny poden competir a tornejos o el que sigui. I necessiten entrenar. O sigui que no ho trobo, no ho trobo bé, això.
Francament, no desconec. Desconec el cas.
Jo tinc aquí un WhatsApp que me va enviar al club on diu això, que el 12 de juny el club, o sigui, l'Ajuntament donarà per tancar les instal·lacions.
Seria tan fàcil com que ens haguessin dit alguna cosa, no? Després hem d'esperar el ple de juliol.
I l'any passat va passar exactament igual. A finals d'agost, primers de setembre, que començaven, no se'ls deixava i se van tindre que anar a entrenar a Castellserà, que vaig tindre que anar jo a acompanyar
el
Criu.
Però s'envia un correu cada any a començament de temporada dient les vegades que es tanca el pavelló per les fires, per les festes...
No, però entenc que vol dir futbol gran.
Sí, sí, i el camp de futbol igual, instal·lacions. Quan s'obren i quan se tanquen, en cas que tu vulguis continuar, però tu tens mesos abans, tens la informació, si va per aquí, tens la informació de quan tancaran els pavellons o el camp de futbol. Si tu vols entrenar més tard, només és agafar i fer un correu dient esports, necessitaríem entrenar fins tal dia.
Dubto que no ho haguessin fet, però bueno.
No ho han fet, segur.
Dubte no, perquè sé lo de les estades, dels campions que han marxat, que volen entrenar, tornar, i no van demanar per permís. El primer que van fer és tirar-nos a nosaltres el problema de dir que no volíem les instal·lacions, les coses havien demanat. Per això et dic... Però que ho averiguarem, cap problema, només faltaria.
I l'últim, el solar que hi ha al costat del pas a nivell, on havia l'antiga caseta de les escoltes,
sí,
quan el Mercadona va arreglar tota aquella zona, l'Ajuntament va córrer ràpid a ficar els bordillos i tot allò per arreglar-ho, per fer també un aparcament. I així s'ha quedat.
No.
No ho pensen arreglar?
No, dic que no és així. És a dir, quan se va fer el pàrquing del Mercadona, allí hi havia una casa. Hi havia una casa, no?
No, el que està tocant el pas a nivell.
Hi havia una casa.
Sí,
la casa
hi havia una caseta, sí.
Que no coincideix amb el del Mercadona. El Mercadona feia molt temps que havien acabat. Aleshores, molts anys després, que abans érem nosaltres, vam tindre un problema que la gent se ficava per dintre tal i qual i van vindre uns tècnics i van veure que l'edifici amenaçava ruïna. Per tant, el que es va fer es va exigir, en aquest cas, a Ferrocarrils que ho enderroqués. Llavors, Ferrocarrils va enderrocar i va allisar tot el terreny. O sigui, no és que hi hagués de neve pàrquing ni cap altra cosa, simplement es va tirar l'habitatge a terra, diguem-ne, perquè està amenaçant ruïna.
S'hauria de sair ja una miqueta.
I anem traient herbes. Per tema sanejar és una mica més complexe perquè hi ha un pla urbanístic allí que l'afecta.
Diverses preguntes, també. Bueno, veiem que ja s'ha resolt el concurs de tècnic de comunicació i que suposem que en el proper ple veurem el decret perquè és molt recent. La pregunta és si ja s'ha incorporat la persona que ha guanyat el concurs, si no és així, quan se farà, i dir quina estructura tindrà a partir d'ara l'àrea de comunicació de l'Ajuntament.
Mira, una de les coses que haurem de millorar comunicativament és que els micros arribin a tothom. La persona no s'ha incorporat encara, s'incorporarà el 15 de setembre perquè bé, la persona que ha guanyat el concurs tenia unes vacances pactades, portem tant temps esperant aquesta plaça que hem considerat que no venia d'un mes i mig, l'agost és un mes, un punt inhàbil i per tant, bé, després de parlar-ho amb la persona, doncs farem això, s'incorporarà a partir del 15 de setembre i l'estructura, un cop ella hi sigui, ja la donarem a conèixer i ja ho explicarem. Al final tampoc no canviarà molt l'estructura perquè estem posant una persona de més respecte a l'estructura actual. Per tant, hi haurà un cap de comunicació i el personal que ja hi havia fins ara.
Clar, vull dir, entenem que aquesta persona que ha guanyat el concurs serà la que estarà, diguéssim, a dalt de l'organigrama i aquí tot, doncs, que sé, ràdio i això penjarà tal. No sé la relació també que tindrà amb l'alcaldia, suposo que serà paral·lel o, bueno, no sé, ens explicaran una mica
sí, això ja,
si se dedicarà a tot el tema ajuntament o a algun departament concrets o a tot en global.
A tot en general. Al final es tractarà de donar a conèixer tota l'activitat que hi ha a la casa i, per tant, treballarà per tota la paeria, no només per una àrea en concret.
Vale, gràcies. Ha dit ella, entenc que és dona.
Sí, de fet ja s'ha fet públic, no? No?
Ah, vull dir, clar, el decret no, perquè el concurs ja havia fins al 30 o 31... No
ella,
sé,
la persona.
No, clar, pregunto. Vale. No, clar, amb aquests no surten, per això dic que ja suposo que sortirà els següents perquè és molt recent i aquí només arriba fins al dia 13 i vaig veure que s'ha resolt el dia 20, per tant entenc que el següent ple ja ens vindrà donat. Ja que me contestes tu, Arnau, aprofito, no és un tema de ple, és un tema de Consell General de l'Olímpic, però com que l'últim no va anar a veure, li vaig preguntant i sí que em permeto demanar-te de nou els convenis de contractació de mitjans de comunicació de l'Olímpic, que ja porto mesos demanant, també perquè l'últim ple no vaig poder venir, i bueno, per si ens podeu fer arribar aquests tres contractes, si us plau, perquè encara no els tenim. Bueno, ja està, era un petit incís que potser no tocava, però és la manera de poder-ho fer. Vale, quin tema més? Ah, bueno, sí. Bé, el darrer ple també se'ns va dir que en breu es reunirien amb Ferrocarrils, no sé si ja ho han fet o no, pel tema de la tramviarització. Això dels micros, no...
Bé, no amb Ferrocarrils, no amb territori. Amb Ferrocarrils ens hi vam reunir perquè estan fent l'obra de debat de l'estació i perquè han començat ja les obres de l'eliminació del pas a nivell número 18. Val? Llavors, és amb territori que teníem la reunió, la persona concreta, de fet, me vaig agafar el compromís de que us ho explicaria, però el problema és que la persona concreta va tindre un tema personal i ho ha ajornat 3 setmanes, per tant, vindran la setmana que ve o l'altra. Per tant, encara no he pogut, diguem, ni parlar ni de... O sigui, no he pogut fer la reunió aquesta que vaig dir que teníem, però bueno, era un tema personal d'ell i entenc perfectament que...
Clar, llavors entenem que amb aquesta reunió és quan es mirarà de desencallar el tema de la tramviarització i de més, o és,
sí, sí, clar.
Si farem alguna
en
cosa,
principi,
perquè
en principi ja s'ha fet
anys tot, i panys i no sabem encara
s'ha fet tota
com
la
està
part
el tema
tècnica, diguem-ne, i ara falta uns petits serveis que hi havia i bueno, nosaltres estem preocupats bàsicament, com jo vaig explicar, pel tema urbanístic patrimonial, més que no pas pel tema ja d'obra tècnica, l'enginyeria que ho fa és especialitzada en temes ferroviaris, per tant hem d'entendre que des d'aquest punt de vista hi pleguen més ells que nosaltres, però per altra banda hi haurà això, no? És a dir, si a dia d'avui el terreny que hi ha a dalt representa que són jardinets i perquè el temps va ser per sota, urbanísticament, clar, en Pic fas el contrari, també te trobes que la Generalitat deixa de portar aquells terrenys i si deixa de portar aquests terrenys també té dret a menys sostre constructiu dins del sector, etcètera, etcètera, perquè hi ha unes modificacions que s'han de fer i tècnicament ja pràcticament està i faltaria aquests serveis, diguem-ne, patrimonials i urbanístics per saber quina és la solució que hi ha d'allà. L'avantatge que hi havia és que s'està alineat tant l'empresa majoritària com Ferrocarrils i la pròpia Paeria, que són més del 95%. Per tant, si qualsevol problemàtica que generi es compensa entre ells, no afecta als petits i, per tant, això és el que es confia des d'urbanisme per poder fer les modificacions que siguin pertinents.
Val, i en relació a això, i això ja és per desconeixement, aquestes obres que fa referència de l'estació de tren que ficarà tot això en ordre i que estarà vital, com afectarà això al global del projecte, tenint en compte que aquesta estació en principi s'ha de desplaçar?
No.
No? Aquesta es quedarà igual?
Se desplaça l'estació, no l'edifici.
L'edifici queda igual, llavors els accessos se quedaran... Però llavors, evidentment, no serà l'estació això, eh? Se'n farà una estació més avall?
Bueno, hi haurà el cap d'estació, hi haurà els serveis d'estació, les oficines de la línia també són allí... És a dir, aquell edifici, Ferrocarrils l'utilitza per tots els temes de la línia de Balaguer a la Pobla Balaguer-Lleida, per entendre'ns, i seguirà sent per això. El que hi haurà és una andana més al sud, val, que serà on la gent esperarem, en tot cas, el tren. No? Llavors, allí pot haver una màquina expenedora o qui vulgui abonaments o vulgui preguntes seguirà tenint la caseta, o sigui, no es farà una segona estació com a edifici, sinó que serà doncs, com la majoria de tramvies que hi ha pel món, per entendre'ns, que no tenen una estació de pedra, tenen, sí, tenen un cobert, diguem-ne, i allí hi ha una màquina expenedora, o sigui, he anat amb tramvia per Barcelona mateix, vull dir, allí hi ha uns bancs, unes màquines i allò és l'estació, eh? Vull dir, no és més, que arribes molt abans, doncs, te refugiaràs allà i te sentes a dintre, i després quan arribi el temps ja sortirà, vull dir, en principi la idea una miqueta és que puguis fer això per allò que vam explicar, que si l'estació es desplaçava més cap al sud, primer permetia que el carrer Sant Crist tingués continuïtat, que a sobre és el que vertebre per dalt, perquè és el que arriba per davant del que ara és el societat sanitari, i per altra banda que qualsevol comunicació amb Lleida, que són les més freqüents, cap a la Pobla n'hi ha molts menys, doncs te trobaves que el passeig quedaria tallat. No? Per tant, ara, amb aquesta nova solució, representa que el passeig se tallaria només quan passa el tren de la Pobla, dels 6 convois que hi ha entre pujada i baixada, n'hi ha ben bé amb dos que són amores tan intempestives, que és el que va a les 5 del matí per baixar la gent des de dalt, que no afecte a circulació, per tant, se pot dir que pràcticament l'afectació sobre el trànsit serà pràcticament nul·la.
Vale. I ara, jo ja ho hagués acabat, però clar, com que hem tingut aquest informe de l'últim punt del ple i bueno, és que l'hem rebut avui i pues, no ho hem pogut veure, sí que hem vist una cosa, que un comentari que ens preocupa de l'informe d'intervenció i ens agradaria saber si això, quines implicacions té, no? Que diu, desestabilitat pressupostària, tancament de trimestre d'entitat Balaguer, però de l'observació de l'estimació de drets i obligacions a final d'exercici s'observa que qui té risc d'incórrer en dèficit pressupostari és l'IMPIC. Això què vol dir? Què vol dir?
Habitualment l'IMPIC és un cas una mica estrany, perquè al final la immensa majoria dels diners de l'IMPIC venen de la Paeria, no? I aleshores el que sí que ha passat alguna cosa a vegades és que depèn de com se fa la gestió de final d'any te trobes de que en el global consolidat, que vol dir comptant-ho tot, estàs sobradament bé, però a vegades l'Ajuntament està molt bé i en canvi l'Olímpic de molt poquet no dona, i moltes vegades ens està costant per aquest mecanisme, no? Perquè representa que es van fent moltes vegades les aportacions, es van fent molt, molt més progressives, no es fica de cop tot, i sí que hem detectat que passa moltes vegades això, i suposo, no sé si vol fer algun aclariment des d'intervenció, però suposo que sí que és veritat que si mires com han anat els darrers anys, hi ha vegades que per petites minudències comparades amb el global del pressupost, tens que el consolidat te dona bé, la Paeria com a institució et dona bé, i en canvi l'Olímpic te dona molt poc malament, que hagués sigut relativament fàcil fer-ne una solució. No? I suposo, no sé si és per això que ho diu la interventora.
I això, en principi, si hi ha algun tipus de dèficit a través d'una aportació després de l'Ajuntament, se resol o no té res a veure? O és un tema comptable i prou?
Finalitza l'exercici abans, sí, de 31 de desembre.
És un tema que l'hem detectat, ens ha passat diverses vegades, que dius, hosti, quin sentit té, perquè la mare de l'Olímpic és la pròpia paeria, és qui dona la immensa majoria del capital, i en canvi representa que quan arribes al final, que seria tan fàcil com fer alguna petita correcció, si hi ha hagut alguna cosa, te trobes, i ens ha passat alguna vegada, per quantitats relativament ridícules, diguem-ne, 4-5 mil euros, te trobes que tanques en negatiu, quan l'altre el tanques en positiu d'un milió. A veure si m'explico, no? Dius, hosti, què ha passat aquí, com és que no? I està costant aquesta part, que no sé, com que...
El més preocupant és desestabilitat pressupostària, no? Només això és com, ui, pregunta a veure què vol dir això.
No, més que res, jo entenc, a veure, no, no, la part important de l'estabilitat és la consolidada, s'entén, no? I més en aquest cas, en què si tinguéssim un... que l'Olímpic tingués el 90% de fons d'altres llocs o de quotes, etcètera, etcètera, doncs diries, bé, aquí tenim un problema, però clar, no et fa anar malament l'Olímpic els números de la paeria global, siguem-ne.
Sí. Bueno, també volíem preguntar pel tema de la tramvialització, però ja ens ha quedat clar en quin punt es troba. Volíem preguntar per com està l'informe de l'Àngel Guimerà. No tenim cap previsió ni una data que puguem acotar.
Tan aviat com tinguem les dades, serien 3-4 mesos. Però no, és que no puc tornar ara.
I sense aquestes dades no es pot fer res, ni cap tipus d'estudi, ni res.
Laura,
ni...
apreta-lo.
Perdó. Sí, a mi, se pot fer res, però són importants.
No, no, o sigui, ho dic per un tema de... Això s'ha dilatat molt amb el temps, no?
Sí,
llavors, nosaltres entenem que és un tema molt important. Que el seu
és dia, un tema molt important.
Ja va haver el conflicte que hi va haver. Vam parar un ple extraordinari per parlar sobre aquest tema. Vam acordar que es faria aquest informe i clar, això s'ha dilatat
excessivament.
No uns mesos, sinó pues, un parell d'anys. No? Nosaltres entenem que està bé que hi ha aquest tema de les dades que falten per poder acabar de fer tot l'informe, però potser sí que demanaria més poder tindre una reunió amb els tècnics, a veure com ho estan portant, en quin punt es troba, si han pogut mirar alguna cosa, si s'han pogut reunir amb algú, però almenys per tindre una certa informació de en quin punt es troba. Perquè clar, la sensació que tenim és... Això s'està dilatant i sí que hi ha uns motius que ens han explicat, però clar, hosti, cada vegada és un mes, d'aquí 2 mesos, però clar, quan passen aquests 2 mesos, no, són 4 mesos. Llavors, clar, sempre anem saltant i llavors ens agradaria almenys si poguéssim tenir una reunió tots els grups amb els tècnics que ho estan portant per saber en quin punt es troba i que ens donin una miqueta la perspectiva de com ho veuen amb la informació que tenen. Ni que sigui poca, però almenys...
Som els primers que se'ns fa llarg. Perquè evidentment teníem la voluntat de resoldre-ho el més ràpid possible. Passa que bé, a veure, el que podríem fer en tot cas és de cara, m'apropo perquè en Miquel m'ha demanat que parlava de massa lluny, el que podríem fer en tot cas és de cara al setembre, a l'agost suposo que serà una mica difícil de trobar, dir-li a la persona aquella si pot fer com a mínim una videoconferència, ens hi fiquem un representant de tots els grups i que ens acabi d'explicar el què i en funció del que ja decidim, però ja dic, no es deixa des, perquè em consta que la Laura va insistint i va apretant, però clar, no tenim els resultats.
D'acord. Després, el tema del Col·legi Montroig, que van vindre els pares i mares de l'escola per saber en quin punt es troba, que faltava un informe però que tenien informació.
No, això, sí, ja vam dir que havia arribat tot. Sí.
Arriba tot, està en procés ja de licitació, hi ha alguna previsió perquè es pugui licitar...
Molt aviat, hi ha un tema d'uns plecs concrets i en principi està pràcticament enllestit. Aquests dies ja han estat treballant les dues persones que ho porten de forma intensiva, diguem-ne, per intentar acabar-ho, però sí que és cert de que amb la nova llei, amb la nova normativa, costa saber, en funció de la quantitat que és, no me'n recordo, senyor secretari, com seria aquella paraula, de harmonitzat, que si era un contracte harmonitzat d'Europa, que si era no sé què...
No arriba, eh?
No arriba per poc, me sembla, no?
Sí.
Val. Però teníem dubtes legals de tramitació, perquè hi ha la nova llei d'arquitectura que canviava totalment la manera de funcionar aquest tipus de procediments i que marcava pues, que a partir d'una certa quantitat era harmonitzat, que ho has de, a partir d'una altra quantitat, me sembla que era, bueno, 215.000 o una cosa d'aquestes, has de publicar-ho al Diari Oficial de les Comunitats Europees, és a dir, hi ha tota una... una casuística, diguem-ne, que no estem gaire habituats a fer, diguem-ne, aquí, entre altres coses, perquè la llei és, no és nova, però sí, diguem-ne, que en, no aplicar a ningú, tu cometes, no? I ara que és que l'has d'aplicar, doncs les primeres vegades te dona aquesta, llavors aquí, entre cometes, el Montroig ha sigut la peça primera que ens ha trobat. Quan trobarem els altres que han de vindre posteriorment, ens serà molt més fàcil, perquè justament ja sabrem quin és el camí que hem de seguir.
D'acord. Bueno, esperarem a veure que sigui el més aviat possible. Després, sí, hem vist que està prevista la licitació del caixer automàtic. Bueno, almenys està allí penjada. Està...
Sí, si em part això.
No sé si...
El fet que és que teníem una oferta d'una empresa, però vam preferir veure si hi havia alguna altra empresa que oferia el mateix servei i vam fer una consulta al mercat. És l'únic que hi ha, vull dir, no farem la licitació oberta perquè no hi ha cap empresa més que ho pugui fer, diguem.
No, més que ens l'havíem vist allí.
Té merda que quan ens vam interessar vam estar parlant amb l'empresa que sabíem, amb la que havíem tingut contacte, una empresa, és una multinacional que nord-americana, que va començar a aterrar per aquí a Europa, sobretot pel nord, i ara semblava que també s'anava ficant per l'estat espanyol. I, clar, quan ja vam veure com funcionava, totes les fenyes que hi ha, els costos que pot tindre, tots els bancs que poden operar, etc., clar, vam tindre la certesa que això es podia fer, que és quan ho vam dir. Clar, després vam tindre un problema, que es dius, clar, hem de saber si hi ha altra gent que ho pot fer. Llavors, aquest mecanisme que fem nosaltres és una consulta a mercat. És a dir, tu dius, vull comprar botelles d'aigua, no? I només hi conec un, perquè, clar, és que t'has ficat per internet i no en trobes més, per entendre'ns, clar. Si algú ven botelles d'aigua, te diu, ei, jo també. Per tant, això se'n diu consulta de mercat, que és el que et permet, en tot cas, si veus que només n'hi ha un, dius, jo he fet la consulta de mercat i només hi ha un que pugui fer aquest tipus de botelles que demano jo, per tant, representa que aleshores pots contractar a l'únic que fa aquelles botelles, per dir-ho d'alguna manera.
D'acord. Després, un és un prec i l'altre és una reflexió. El primer està molt bé i que s'invertissi 30.000 euros en pintar el senyor horitzontal, realment era necessari a la ciutat i que sigui trending topic a les notícies, que sembla que cada dia surti a les notícies. Però el que sí que demanaríem a l'equip de govern és que s'establís un pla de manteniment de la senyalització horitzontal i que cada any se faci el manteniment correctiu o preventiu per poder tenir la senyalització sempre en bon estat i no passin potser 4 anys o no sé quants anys ja han passat, vull dir, ho desconec, ara no tinc la dada, però sí que realment està ben en un estat molt deteriorat i això al final dificulta, provoca que hi pugui haver conflictes amb vianants, vehicles rodats, llavors en aquest sentit sí que demanaríem que es pogués fer aquest pla de manteniment. I després una miqueta de reflexió, evidentment agrair al Josep Ferrer tota la dedicació a l'Ajuntament, però el que sí que també volem agrair és a tots els treballadors i treballadores que s'han jubilat durant tot aquest temps, que potser no surt el seu nom aquí per certes circumstàncies o perquè no és un costum potser dir un nom i això potser sembla que uns siguin més que uns altres i jo crec que això no hauria de ser. Crec que tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament fan una feina extraordinària i quan se jubilen crec que l'Ajuntament els hi fa un reconeixement i se'ls hi ha de fer perquè realment és una vocació de servei i realment se'ls hi ha d'agrair tota la feina que fan i en aquest sentit fer un agraïment a totes les persones que s'han pogut jubilar durant tot aquest temps a l'Ajuntament.
Molt bé, doncs amb això donaríem el ple per acabat. No sé si hi ha alguna pregunta del públic. No? Doncs s'acaba el ple. Ens tornem a veure al ple de setembre. Molt bon estiu a tothom. Gràcies.